Amic matí.
Sintonia de Tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs vinga, ja s'han acabat les vacances.
Sí, ja s'han
acabat. Torna Tecnologia al dia.
Ja estem aquí, ja estem aquí. La tecnologia no ha parat, per això. Ha continuat, tot i que alguna amb més efectivitat que altra, però...
Sí?
Sí, sí. Sí.
De vegades la pifia, en vols dir?
Sí, sí, sí. De fet, avui començarem parlant d'això, d'un projecte que s'estan invertint molts milions, però que no hi ha manera de que arrenqui.
Vinga, doncs, sí, sí. Explica'ns.
Bé, parlem d'Artemis 1. Què és, doncs, això? És el programa de la NASA que, bé, doncs, ha patit ja dues cancel·lacions de llançament. És el programa que vol enviar un coet a la Lluna.
Sí.
I és, diguem, un primer llançament en el que va sense tripulació, va només al coet. S'agafaran un tipus de mostres, també es provarà tot el trajecte i de més, perquè, doncs, es vol que el proper any o el 2024, perdó, enviar ja tripulants a sobre d'aquest coet i els portarien a la Lluna, en el que seria també la primera vegada, si tot va bé, del que una dona trepitjarà la Lluna també. Val? O sigui, aquesta serà és l'objectiu. Però bé, què és el que ha passat? Doncs que ja estava tot llest, això ja estem parlant de fa ja 3 setmanes, si no recordo malament. Tot llest, ja tot preparat, l'Artemis 1 ja havia superat tot tipus de proves prèvies que es fan, no? a tots els testos que es fan abans d'enviar-lo cap a la plataforma de llançament, tot llest, tot preparat perquè arrenqués la missió Artemis 1 el dia 29 d'agost, va ser. Val? Bé, doncs, mira si estava tot preparat, que la NASA va invertir, va convidar a més de 25.000 persones per veure en directe aquest esdeveniment de llançament del coet. Eh? 25.000 persones allà preparades.
Quin siri, no?
Sí, sí. Tothom allà preparat. Molt bé, vinga, va, que això
vinga,
va cap amunt.
Pum, pum.
A més, doncs, se sabia que doncs, havia estat un any difícil per l'agència perquè, doncs, bé, no hi havien hagut masses bones notícies de tot això i, bé, doncs, esperava aquest dia amb moltes ganes, no? I bé, doncs, què és el que va passar? Doncs que quan quedaven pocs minuts, hi havia, a més, un comptador ben gran allà que tothom estava mirant, quan quedaven pocs minuts, el comptador va deixar de tirar enrere, es va aturar, val? Sí. Hi havien hagut alguns problemes, doncs, que s'estaven solucionant. Bé, es va dir que es posposava a uns quants dies. Què és el que va passar? Doncs que el següent llançament era programat per al dia 3 de setembre. Bé, doncs, cap problema, doncs vinga, 3 de setembre, 5 dies més tard. Sí. Arriba el 3 de setembre, tothom preparat, comptador ben gran allà, també amb les hores enrere, però un parell d'hores i mig aproximadament abans d'aquest llançament, torna a cancel·lar el comptador un altre cop aturat.
Perdona, sembla cachondeo.
És que, de veritat, eh? És que a mi és tothom mirant aquell comptador.
Jo m'imagino els responsables.
Clar, tu imagina't això. Clar, tot això és preparat a lo americà, que això vol dir tot fent un espectacle, convidant gent de tot el món, les televisions totes preparades, un supercomptador...
Per fer el ridícul d'aquesta forma.
Clar, clar, tot preparat dues vegades, el dia 29 d'agost i el dia 3 de setembre. I què ha passat? A cancel·lar-se un altre cop. I bé, doncs ara què és el que passa? Doncs que s'ha reprogramat i sembla, ja no s'assegura, que el dia 17 de setembre, és a dir, aquest proper dissabte, si no m'erro, ja seria el dia que podria sortir, però bé, doncs, sembla que no és fàcil que ho aconsegueixi, és un objectiu que s'ha marcat, però bé, doncs, no ho sé, ja veurem. Diu que la NASA ja fa uns dies que va dir que realitzaria una prova de càrrega d'hidrogen líquid i d'oxigen pel dia 17 de setembre, però ara la data s'ha posposat per al dia 21 de setembre, és a dir, ja no serà el 17, sinó serà el 21, i les fugues d'hidrogen que es produeixen semblen que ara ja s'han reparat, que era el problema que van tenir en aquells dos primers intents de llançament, vaja.
Sí.
I si tot va bé, la prova es dona pas al teòric llançament uns dies més tard. És a dir, sembla que el 27 de setembre seria el possible llançament. Aquesta és la data prevista per al llançament de l'Artemis 1. Hi ha una finestra de 70 minuts de durada que s'obriria a les 17:37, hora d'aquí, i si aquest dia finalment el llançament no es produeix, la NASA prepara una altra data, el dia 2 d'octubre, és a dir, ja diuen que el 17 es fan unes proves per al dia 27, però si el dia 27 no es pot, seria el 2 d'octubre. Bé, en fi, sembla que s'ha de llançar, però hi ha alguns problemes que s'han d'acabar de solucionar.
Sí, alguna cosa falla.
Sí, sí, sí. I bé, diu que s'acumulen els llançaments, diu perquè el proper dia 3 d'octubre està ja reservat per al llançament de la Crew 5 cap a l'Estació Espacial Internacional. Un cop més, la missió portarà a 4 tripulants a bord de la nau que es diu Dragon de SpaceX, d'Elon Musk, i això fa que aquesta segona finestra del 2 d'octubre per l'Artemis 1 es compliqui una mica, perquè no poden haver-hi llançaments tan propers els uns dels altres. I bé, doncs, tot això se suma a la situació del sistema d'autodestrucció del coet SLS, la certificació del denominat flight, de seguretat, que tenia el límit de 20 dies, que després va ser prolongat a 25 perquè la finestra que va acabar el dia 6 de setembre. És a dir, que ara hi ha un sistema que està virtualment sense certificació vàlida i que s'haurà d'extendre una vegada més a aquesta certificació. És a dir, clar, tu poses un programa que tu envies al coet i que hi ha un sistema d'autodestrucció per si hi ha algun tipus de problema i de més que ha de passar tot un seguit de controls. Bé, en tot cas, la NASA, que està en aquest Artemis 1, preparant-se, que havia d'haver sortit el 29 d'agost, no ho va fer, havia de sortir el dia 3 de setembre, tampoc ho va fer, s'estan reparant aquestes fugues d'hidrogen, que sembla que són els problemes, i si tot va bé, sembla que el dia 27 de setembre o el dia 3, ja veurem, es llançarà l'Artemis 1.
No ho veuen clar tampoc ells.
No, la veritat que no, perquè no sé, jo crec que si tu ho veiessis clar diries tal dia, ja està, no?
Ja està.
Però aquí, no sé, és ja massa moviments, massa cancel·lacions, no sé. No entenc com hi ha hagut tants problemes, no? Perquè normalment quan està el coet ja allà preparat, que és el candidat, que han passat diferents proves, no aconsegueix llançar-se, però bé, en fi. Així està la tecnologia als Estats Units, però bé, també en tot el món en general, perquè també hi ha altres...
Sí, sí, que no, que no només falla als Estats Units, ara tampoc donarem tota la culpa als Estats Units.
No, però és veritat que, clar, quan prepares tot perquè sigui tan espectacular, si falla, el bluff encara és més gran.
És que, clar, Amèrica és Amèrica.
Sí, 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 allà han fet tot el gran.
Molt bé,
I tot televisat, sí, sí, sí. També hem de parlar d'aquí, perquè aquí també ens falla la tecnologia, I és que, doncs, Catalunya es va despertar aquesta passada setmana sense trens de Renfe.
Que fort, eh?
Sí, sí, sí. Com sabeu, doncs, tot va ser degut als seus sistemes informàtics, a la tecnologia, no? Sí, sí, doncs
bé. Clar, no sé, abans, mira, s'apretava un botonet amb cables i no sé, no hi havia tants problemes.
Abans hi havia un conductor, no? que era, els sistemes eren molt menys invasius, hi havia un conductor que era qui s'encarregava, no?, de portar el tren, i segurament...
I tota la part mecànica era molt més senzilla, que ara.
Sí, 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 sí. Ha estat tot molt ara més tot informatitzat, tot... i sí, sí. Doncs bé, doncs tots i cada un dels trens de Rodalies i de llarga distància van quedar paralitzats, afectant a milers de passatgers. La circulació es va suspendre i es va provocar grans problemes de mobilitat en tota la comunitat catalana, a tota Catalunya. La raó darrere d'aquest caos es va trobar en un sistema informàtic, i és que, segons va informar Adif, el motiu per al qual ens vam quedar sense trens de Renfe no va ser un altre que una errada en l'actualització del manteniment dels seus sistemes informàtics.
Això és que... Perdona que rigui.
Això és com el teu ordinador, o sigui, l'ordinador de qualsevol de nosaltres, no? Quan dius actualització del Windows, pam, després ja no funciona bé l'ordinador. És veritat, eh?
Però aquí no pot passar, no? No poden passar aquestes coses.
Sí, sí, doncs mira, es veu que això és així. Aquí també és el control de trànsit centralitzat de Barcelona, va explicar Adif, que va ser on es van originar aquests problemes, una incidència en aquest centre sistema de telecomunicacions, i que no es tractaria, van descartar directament ja el ciberatac, sinó que d'un error durant el procés d'actualització que es fa, doncs, de manera periòdica, no? I bé, doncs, els tècnics de la companyia ferroviària que van detectar la incidència i el van deixar sense trens des de primera hora. La errada es va detectar durant el procés d'actualització, que des de DIF es realitza habitualment. Al no funcionar correctament el sistema informàtic, els trens no poden comunicar-se amb el centre, i això obliga a suspendre tota la circulació per motius de seguretat. Finalment es va poder acabar subsanant aquest problema, però bé, doncs, déu-n'hi-do, que per una actualització deixis sense trens tota Catalunya, És que...
Que trobo molt fort.
És que jo no entenc com no tens una porta... O sigui, és a dir,
no, val, no, que...
l'actualització falla. Escolta, torna enrere amb aquest sistema informàtic, no? Torna enrere ràpidament, que perdis, com, jo què sé, una hora de servei de tren, però que després puguis anar-ho solucionant d'una altra manera, no? Però és que quedar-te tantes hores sense trens, és que no... Encara no entenc com pot passar això, com pot ser que passi això. No hi trobo que s'hagi pogut actuar o que s'hagi actuat ràpidament.
No,
hauríem
no,
de tenir sistemes de...
És vergonyós, Raül.
Hauríem de tenir uns sistemes d'actuació més ràpida.
Evidentment.
Crec, no? És que no ho sé. O sigui, que pots tenir una errada amb una actualització, entra dintre d'una cosa normal. I com entra dintre d'una cosa normal, crec que hauríem de tenir un sistema d'intervenció més ràpid. Però bé, en fi, així anem amb els trens aquí a Catalunya, perquè, doncs bé, ja sabem tots que les inversions són bastant deficitàries, eh?
Renfe, sí. No se'n recorda de Catalunya?
No, la veritat que no. També hem de parlar, Sònia, del Congrés. Avui em sembla que us posaré una miqueta de mala llet.
No em diguis.
Amb totes les notícies que us estic portant.
Sí, de moment...
Però és que, bé, doncs, què és el que ha passat? Doncs que el Congrés necessita nous mòbils, nous telèfons mòbils, nous smartphones, no? Bé.
Mira, ja m'estàs ficant de mal humor.
No, sí, però és que el millor de tot això és que, a veure, al final, l'actualització dels sistemes informàtics ha de ser una cosa normal, perquè al final estem tots connectats a la xarxa, la tecnologia la necessitem pel treball dia a dia. A més, doncs, si ens volem doncs, també facilitar paperassa, també és evident, no? Per exemple, aquí a Roda Barà, per exemple, els regidors, l'alcalde, doncs, signa també molts documents directament des del mòbil, no?
Sí, ara, sí, evidentment.
Això són avantatges, no? Que abans tenies un feix de papers a sobre la taula i tot era en paper, bé, tot molt més lent, no?
Sí.
Hi ha avantatges, no? Però, clar, necessites l'últim iPhone que acaba de sortir al mercat amb les més altes característiques per al teu treball? És necessari?
Quants iPhones estem parlant?
Una... no sé si eren 1.200.
Ah.
Clar, estem parlant que el Congrés dels Diputats d'Espanya va renovar els seus smartphones, no? Els seus terminals actuals, els seus dispositius actuals, que eren els iPhones 8. Això és veritat que doncs, ja tenien uns anys, van ser adquirits el 2017... I bé, doncs ja han complert 5 anys, motiu pel qual el Congrés va decidir jubilar-los.
Sí,
fins
sí.
Aquí,
bé.
Normal. Jo crec que això és val, sí, perfecte, sí. Sin cap tipus de problema. Bé, doncs van argumentar que els Apple ja no garantitza les actualitzacions a partir d'aquesta edat i això podria posar en risc la seguretat dels telèfons, tal i com doncs, ja sabem, no? Els iPhones o qualsevol tipus de dispositiu, si no l'actualitza, si ja el deixen sense actualitzacions, és molt més fàcil de ser vulnerable, no?
Sí, sí, fins aquí...
Això, molt bé.
Molt bé.
Bé, doncs el BOE va publicar un anunci de licitació per la compra del reemplaç d'aquests dispositius, no? Amb una contractació de serveis associada que durarà almenys 2 anys. L'interessant ve quan analitzem què requereix exactament el Congrés tant per als dispositius de perfil 1 com els de perfil 2. És a dir, els de perfil 1, depèn de quin càrrec tinguis, et donen un mòbil de perfil 1 o de perfil 2. El 1 és el top i el 2 doncs, és una miqueta pitjor que el 1, val? Fins aquí bé.
Aquest seria el que ens donarien a nosaltres.
Exacte, si ens en donen.
Que no és el cas, eh?
No, nosaltres no tenim...
Però, si fos el cas.
Sí, sí, sí. I bé, doncs, en el document d'aquest que es va publicar el BOE, podem trobar doncs, moltes dades cridaneres, diu, perquè en aquestes prescripcions tècniques, no, que diu, el mòbil ha de tenir les següents característiques, no? Ha de ser un dispositiu d'última generació, disponible per part del fabricant, dotat amb carregador amb cable de connexió corresponent i auriculars amb cable. I tots originals, així com una funda transparent de protecció i amb les següents característiques. Tot això fins aquí molt bé. Ara diu les següents característiques i comença. És molt llarg, però faré molt ràpid. Terminal de gamma alta, sistema operatiu iOS 15 o superior, capacitat de 512 GB, pantalla Super Retina XD, pantalla OLED de 6,06 polzades, resolució de 2.500x1000 no sé què, el brillo de 1.000 nits, coberta no sé què, qualificació, xip A15 Bionic. És a dir, són 20 punts aquí de descripció de com ha de ser el telèfon mòbil i l'únic mòbil que compleix amb aquestes característiques és l'iPhone 13 Pro.
Clar, és que llavors què vols?
Clar, és que entre aquestes característiques també és molt... És cridaner, no?, que diu que necessiten que les seves imatges siguin HEIF, val? A les fotos dels iPhone, quan les passes a l'ordinador són .HEIF, no són .JPG, per exemple, o .PNG. Són HEIF, val? Que clar, és a dir, al final m'estàs escrivint que vols un iPhone 13 Pro, saps? En comptes de dir... necessitem uns iPhones que tinguin unes característiques, no sé, més genèriques, no? Que tinguin, o sigui, una capacitat, un, no? Que sigui més o menys genèric, que diguis que sigui de gamma alta, però genèric. No, aquí ja t'han descrit un iPhone 13 Pro. Bé, doncs, i en el de perfil 2 es descriu un mòbil que només encaixa amb les característiques del Samsung Galaxy A53 5G. Val? Aquest és el perfil que només doncs, encaixa amb aquesta descripció. És a dir, qui ha fet aquests plecs tècnics ha fet un copiar-pegar de les característiques d'aquests dos dispositius mòbils.
No s'ha trencat massa el cap, eh?
Sí, sí. Així que bé, doncs, és cridaner, no?, que els requisits d'aquests dos terminals doncs, estiguin tan detallats fins a l'extrem que coincideixen al 100% amb els dos telèfons concrets del mercat.
I bé, doncs, el document... Això és casualitat.
Sí, és casualitat, sí, sí. Es fa referència també a altres requisits que acompanyen els telèfons, com la seva instal·lació i configuració apropiades per al Congrés, assegurances, manteniment, formació... I bé, doncs, el pressupost ascendeix a 1.232.000 euros, que són 550 unitats de l'iPhone 13 Pro. O sigui, ho he dit malament, són 550 unitats de l'iPhone 13 Pro, que són a 1.159 euros. Val? Cada dispositiu, eh? Quasi 1.200 euros per un mòbil. I 275 unitats del Samsung Galaxy A53 5G, que val 449 euros.
Ah, és baratet, aquest.
Sí. O sigui, en total són 825 mòbils. 550 del perfil 1, de l'iPhone 13, i 275 del perfil 2. En total, uns 1.232.000 euros. Bé, em sembla una borrada, la veritat.
Això sense paraules.
Sí, no crec que... O sigui, crec que necessiten iPhone, o sigui, crec que necessiten dispositius, smartphones, de primera, de gamma alta.
Sí, val?
Perquè al final...
Amb això estem d'acord.
Però sabem tots que amb Apple pagues marca, que et costa 1.200 euros un mòbil. Home, jo crec que per 600 euros tens mòbils boníssims, molt bons. No cal anar-te'n a 1.200 euros.
I gastar-se aquesta milionada.
Correcte, correcte. I a més, doncs, es dona el fet que el bo de tot això és que van publicar al BOE 3 dies abans de que l'iPhone 13 Pro, de que l'iPhone 14 sortís al mercat. I bé, doncs, què és el que passa? Que per preu podien haver posat ja directament les característiques de l'iPhone 14, que és el nou que ha sortit, i tindrien un any o un any i mig més de suport tècnic, o sigui, tindrien una durada més, més llarga encara d'aquest iPhone 13, que com iPhone, doncs, a Apple limita doncs, el temps de suport d'aquests mòbils, doncs deixarà d'actualitzar l'iPhone 13 abans que l'iPhone 14. Però bé, en fi, que jo... Que això com sempre, no? Algú doncs, es posa el seu mòbil com ell vol, vull aquest mòbil, ho poso aquí i endavant, no?
No direm res.
Hem de passar, Sònia, la nostra comanda als Reis, eh?
Sí, sí, ja podem fer la carta.
Sí, sí.
Perquè ho veig una mica difícil.
Sí, sí. I bé, doncs també volia, Sònia, destacar una miqueta el que suposa deixar els dispositius que tenim a casa en stand-by, val? Amb el que... això que va deixar a vegades l'interruptor amb aquell llum encès... bé, doncs se n'anomena el consum fantasma, és el consum d'electricitat dels aparells electrònics connectats permanentment a la xarxa. I bé, doncs el consum d'aquests aparells quan estan en stand-by o espera, llestos per ser utilitzats en qualsevol moment en un mando, en un comandament a distància o en apretar només un botó, no? I el consum aquest doncs sols pot ser bastant alt. Aquests dispositius en modus d'espera sol ser petit, però el problema és que solem tenir-ne molts productes enxufats i al final fa que una miqueta de cada doncs, acabi sumant i creant un factor de consum important. I bé, doncs, la Unió Europea lluita contra els consums fantasmes. Diu que la Unió Europea crea, per exemple, un reglament per evitar consums fantasmes disparats. Els productes fabricats a partir del 2010 han de tenir modus d'espera que consumeixin entre 1 i 2 watts com a màxim. Val? Això ja és per normativa des del 2010. Però sí, hem de tenir en compte que cada vegada tenim més dispositius electrònics o també electrodomèstics endollats tot el dia a la corrent, la cosa es torna doncs, preocupant. Hi ha, a més, doncs, dispositius especialment que consumeixen més en modus d'espera i les consoles d'última generació, que són també un bon exemple. Quan suposa una factura? Les dades varien molt d'un cas a un altre, no? Però s'estima que el consum fantasma pot arribar a suposar entre un 7 i un 11% del consum elèctric d'una llar, d'una llar mitjana. És, em sembla, un percentatge bastant alt, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, diu que altres estudis van més enllà. En el British Gas van estimar que aquest consum fantasma, ells li diuen d'una altra manera, pot suposar fins a un 23% del nostre ús d'electricitat. De fet, asseguren que el desaprofitament provoca una despesa de 2.200 milions de lliures esterlines en aquest estudi que ha fet British Gas. I bé, doncs, clar, aquí també han fet un estudi en aquest article que llegim, fent-ho ells a casa, no? I diu que clar, que es nota, diu que en un any han fet més o menys una estimació d'uns 135 euros de més en el consum amb aquest consum fantasma, no? Així que bé, doncs, si podeu, intenteu, doncs, minimitzar, no? Evitar o, com a mínim, minimitzar aquest consum fantasma. Diu que si hem de comprar un nou dispositiu elèctric o electrònic, sempre convé consultar aquesta dada, que els fabricants, doncs, ho han de fer públic. Si ja estan a casa, aquests dispositius, l'ideal és utilitzar regletes amb l'interruptor aquest, no? Aquestes regletes amb dolls que tenen interruptor, d'encendre i apagar, i en recordar-se de pagar-ho per evitar consums fantasmes. Val? Així és clar. O sigui, quan ho endollem aquí, apaguem l'interruptor i així sabem que aquell dispositiu queda completament apagat.
Clar, perquè és el que comentaves, són moltes cosetes.
Clar, clar. Nosaltres anem endollant que si el televisor, que si les neveres o ara dispositius com tipus Alexa...
Home, les neveres no la podem desendollar.
No, això sí, però són electrodomèstics que ja et van consumint, no? Però vull dir, altres dispositius que no estàs utilitzant i que els tens allà, per exemple, el televisor, que normalment el solem tenir amb el mòdem, no? Amb el router, perdó, amb el router i altres dispositius, potser amb algun dispositiu Alexa al costat, a tot això ho podem posar en una mateixa regleta, sí. I allò, un cop ja no ho utilitzem, anem a dormir, pam, ho apagues i ja saps que tota aquella nit no has de tenir el router encès, no? Perquè també estàs dormint, tampoc el faràs servir. No sé, són petits gestos que poden reduir aquesta la factura de la llum de cada mes, no?
A tenir-ho en compte, doncs.
Sí, sí. I, Joni, hem de parlar, acabar de parlar del Bitcoin, com
home, sembla, evidentment, evidentment.
Que ara ja feia dies que no,
que ara
que
ja
no en parlàvem.
Ja vaig perduda ara, ja, no?
Sí, de fet és que havia fet una petita pujada fins als 23.000 euros al Bitcoin. Ara ha baixat als 20.300, però es manté en aquesta mitja, més o menys, als 20.000. Entre els 18 i els 22 es va mantenint el valor del Bitcoin des de ja fa uns mesos, des d'aquella pujada que va tenir els 66.000 euros i després aquella baixada brutal fins als 20.000 euros. Aquí s'ha quedat. I bé, doncs ara també s'està parlant, no tenim tampoc massa informació jo, però qui sigui entès, doncs que sembla que l'Ethereum, una altra moneda que és tipus Bitcoin, doncs podria agafar més terreny que no pas el Bitcoin, perquè no requereix de tants recursos de connexió elèctrica per produir-lo. Per tant, doncs, bé, veurem com va, però, clar, la producció de Bitcoin endollat a la llum, que es necessita endollar els aparells a la llum, i que el preu de la llum d'ara, doncs, fa que et replantegis...
Evidentment, sí. És així. Molt bé, doncs, ho deixem aquí.
Sí, així està el panorama.
Tornem dimecres amb més tecnologia al dia.
Aquí estarem.
Gràcies, bon dia.